més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Parlar de final a principis de desembre és tan absurd com també ho seria obviar la importància del duel de demà passat contra Unionistes de Salamanca. Amb 18 punts, l'equip salmantí en suma 10 més que un Sabadell que intenta arribar amb un bri de vida, amb un bri d'esperança a l'aturada nadalenca. No vull ni imaginar-me l'escenari d'una derrota. L'empat no ens trauria de pobres. I una victòria, d'una vegada per totes, la primera en 10 jornades, serviria per carregar una mica de moral, que anem bastant curts d'això, i creure que és possible, com a mínim, reenganxar-se al tren de la permanència. Després ja veurem que queda un munt. Però és que, si no, pot fer-se molt llarg i molt dur, això. I encara som a temps de redreçar-ho, per més difícil que pugui semblar a hores d'ara, a 7 de desembre. Sabadell, Unionistes, primera vegada a la història que es troben aquests dos clubs i, la veritat, estem per pocs romanticismes. Avui, tot i ser dijous, un dijous ben estrany, amb aroma a divendres. Per tant, serà un dia de prèvia aquí, a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar al control de so, arrenquem un dia més.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Copa del Rei, últims partits de 32ens. Avui el Girona visita l'Orihuela, a Los Arcos, a partir de les 9 de la nit. És l'únic català que juga avui. Ahir el Terrassa va caure 0-1 a l'Olímpic contra l'Alavés. L'exarlequinà Tintín Márquez és el nou seleccionador del Qatar. Supleix en el càrrec Carlos Queiroz. Derrota del Barça a l'Eurolliga masculina de bàsquet, l'equip de Grimau va veure com la Virtus de Bologna remuntava un més 16 blaugrana en l'últim quart fins al 80-75. En canvi, a l'Eurocup, el Joventut va superar ahir el Beşiktaş turc 81-85, que és el cinquè triomf de la penya a Europa en 10 jornades. El Barça d'handbol masculí rep el Zelie a 3:15. És l'últim partit a Europa pels d'Ortega abans de l'aturada de Nadal. Els blaugrana, recordem, lideren el seu grup, 8 triomfs en 9 jornades, mentre els eslovens no han guanyat encara. I per últim, el Mundial femení, victòria d'Espanya 30-25. 23 contra l'Argentina, segueix la plena de victòries i cada cop és més a prop la ronda de quarts i de retruc, també al preolímpic. Va, que de seguida anem amb el quinto, que tenim quinto avui a l'Hotel Suís i tot, però abans, el menú del dia.
Comenta la recepció.
Escoltarem Òscar Cano, que acaba de parlar en la prèvia de la seva estrena a la banqueta local de la Nova Creu Alta. Passarem per Salamanca amb el tècnic d'Unionistes, Dani Pons, les estadístiques, el waterpolo, l'Oar Gràcia, futbol sala, tornejos formatius que tenim a dojo pel pont, voleibol o snow.
L'actualitat de la primera ref.
Me n'he guardat unes quantes, de la Copa del Rei. Per exemple, el Sestao River rep el Celta avui a les 9, un rival directe del Sabadell en Lliga que aspira a allargar el seu idili amb la Copa. Ahir el Depor va perdre la pròrroga 2-3 contra el Tenerife a Riazor. El Lugo, en canvi, va superar 2-0 el Mirandés a l'Anxo Carro i el proper rival dels arlequinats, l'Unionistes, va superar 2-0 l'Sporting de Gijón. I curiosa estadística, la de dobles golejadores al grup 1 de Primera Federació. Ho destaca el perfil Somos de Bronce. La primera, el Barça Atlètic. 13 gols entre Pau Víctor, que n'ha fet 10, comptant el del Johan contra el seu ex-equip, i Unai Hernández. 3 gols, dels quals 2 al Sabadell. I la segona dupla és la de l'Arenteiro. Luis Chacón, 6, i Manin, 5. És a dir, els dos que van marcar diumenge davant del centre d'esports.
La notícia curiosa.
El Marca, de les millors que ha llegit el Sergi Park, que és qui l'ha trobat avui. Un atleta de l'Índia corre sol la final dels 100 metres perquè els rivals van fugir dels controls antidopatges. Òbviament, guanya, perquè competeix tot sol, però després acaba donant positiu també. És l'Alit Kumar, així es diu el peça, que va guanyar el campionat estatal de l'Índia i després va aparèixer Drostanolonola, un asteroide freqüent al culturisme per ampliar la força i reduir el greix a les anàlisis que li van fer. L'atleta, tot això, assegura que li van fer una trampa.
De quin partit no estarem pendents?
Del Gaddafi contra el UPDF, Lliga d'Uganda, Premier League ugandesa, a les dues, quan acabi aquest programa.
I a les xarxes socials.
Els resultats dels nedadors del Natació Sabadell a diferents cites internacionals en els últims dies, dels US Open i també al míting de Rotterdam. En total, 7 nedadors del club, que van classificar-se per 8 finals, tot i que van competir-ne 6. Marina García, per exemple, va ser sisena als 200 braça a Greensboro, o Ferran Julià, 7 a les eliminatòries dels 100 lliures a Rotterdam. Trobem detallats tots els resultats i fotos al web del Natació Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Una exarlequinada de l'època més gloriosa del Sabadell femení, Noemí Rubio, i també el Sant. Hauríem de posar-nos dempeus per saludar i felicitar des d'aquí a Don David de Navas.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Vinga, va, que aquí és temps de Nadal ja a Ràdio Sabadell. Abans de començar, abans de passar per la nova Creu Alta, ja sabeu, entre el cafè de la ràdio al matí i també l'Hotel Suís anem traient boles. Aquí les escolteu ja de fons del quinto de Ràdio Sabadell, 5 cada dia. Ara vaig, ara la tiro. A veure com me'n surto jo també del tema de ser lloro, que no tindria massa experiència precisament. De 5 en 5 van sortint, ja sabeu tots els oients. Sap greu perquè s'han esgotat totes les butlletes, però que heu anat passant per aquí, que participeu en un munt de regals, i el que faré ara serà anar traient boles abans de passar per la nova Creu Alta i saludar el Sergi Parc, que diria que ja m'espera i que, la veritat, em serviria avui per fer de lloro. A veure, el primer és la majoria d'edat, 18. Per tant, el primer ja la tenim aquí, 18. El segon serà... el 35. El 35, el 35, 18 i 35 de moment. En falten 3 per acabar aquestes boles del dia 7 de desembre. El 20, per tant, números baixos avui, eh? El 20, pelat. El 88, per tant, un dels avis. El 88, avui he trobat com es deia el 88, i millor no dir una antena per si de cas, que no és la millor hora. I l'últim, remeno, i és el 19. Per tant, tenim aquí les 5 boles ja del quinto cantades a l'Hotel Suís. 18, 19, 20, 35 i 88 cada dia fins que vagin sortint ja qui tingui la plena, etc, etc. 5 boles a l'Hotel Suís al matí o al cafè de la ràdio. Nova Creu Alta. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Series bon lloro, tu, eh?
No, jo no. Tu ho has fet molt bé. Sí que deixa'm dir-te si puc fer aquí la puntualització, eh? No és per tocar-te els nassos, tampoc. Però jo m'he perdut en un moment quan has dit que quedaven 3 boles avui dia 7 de desembre. Ja has mesclat aquí 2 números més amb els que has cantat i ja m'he perdut una mica, però per la resta molt bé, eh?
És que, no sé si dir-ho o no, saps com diuen en el quinto el 88 o no?
Digue-ho, home.
La mamallassa.
Ah,
t'has fet la idea, no, ara?
Sí.
Doncs això, 88, 35, 18, 19 i 20, els 5 números del dia 7, perquè no se'm despisti el Sergi Parc. Va, que tu no has de parlar de números avui. Avui ha tocat entrenament a Sant Oleguer, ha parlat el míster ja, avui no escoltarem a Òscar Cano en directe perquè ja ha xerrat ara fa uns moments, però sí que tenim molta teca encara. Tinc el Pau Duran per via interna oferint-me més possibilitats del 88. No anava per aquí, Pau Duran, però sí, també aquest l'havia escoltat. Hem de parlar de baixes, de dubtes, de jugadors que estan recuperats ja per la causa. Com està la infermeria arlequinada abans d'escoltar el granadí?
Ho apuntàvem l'altre dia, però simplement per confirmar, en línies generals, bones notícies, sobretot pel que fa a Marcos Basile, que avui pràcticament ha completat del tot la sessió també, que s'ha dut a terme, com has dit, Adrià Santolaguer. Entrarà a la convocatòria, si no hi ha sorpresa d'última hora. A mi se'm fa difícil que tornant d'una lesió muscular de fa més d'un mes, de fet, va ser el passat 28 d'octubre a Barreiro contra el Celta Fortuna. Mira que ha plogut des de llavors, i no és per fer la broma fàcil, però ha estat lesionat tot aquest temps Marcos Baselga, i com dic, entrarà a la convocatòria, se'm fa difícil veure'l de titular, però com a mínim sí que estarà disponible per Òscar Cano demà passat. Ricard Pujol sí que és cert que s'està recuperant una mica més lent, veurem si entra a la combo o no, i després hi ha el tema Sander, Adri. Cano ha dit que es vol anar amb molta precaució amb ell, recordem que es va lesionar el genoll, no és que revestís gravetat a aquest contratemps, però encara continua tenint molèsties al migcampista garenc, migcampista de defensa, digue-li com vulguis, i s'esperarà a última hora per veure-la a la convocatòria. Per tant, jo també avui, dijous 7 de desembre a 1:15, el descartaria com a mínim per ser titular, i veurem si entra a la convocatòria. Per la resta, Adri, Froy Leal, el porter suplent, continua lesionat, i recordem, Raúl Baena està sancionat.
Doncs aquí queda aquest reguitzell de possibilitats, de dubtes, fins i tot mullants. El Sergi Parc, a l'hora de dir qui pot entrar i qui no en un hipotètic 11. Avui, com dèiem, l'equip s'ha entrenat a Santolaguer. És una setmana estranya, demà és festiu i, per tant, ha parlat avui Òscar Cano en la prèvia, però igualment demà acabaran de preparar aquest partit de dissabte, 6 de la tarda, primer duel de tota la història entre els arlequinats i unionistes de Salamanca. Amb què et quedes, què recuperes, què destaques primer de tot de les paraules de Cano?
Doncs mira, podem parlar, si et sembla, de si és una final o no, perquè jo crec que aquí el personal ho veu com a tal, per la situació de l'equip, recordem, a 8 punts de la zona de permanència, per ser l'últim partit també aquí a casa del 2023 del Centre d'Esports, i primer per ser d'Òscar Cano, com a local, i si et sembla podem començar per aquí, el tècnic granadí parlant sobre aquesta circumstància, no? de debutar a la nova Creu Alta com a entrenador del Sabadell. Fins ara ha hagut de jugar a domicili contra el Teruel i l'Arenteiro, dos partits que s'han saldat amb un empat i una derrota respectivament, així que ara té aquesta il·lusió, aquestes ganes de demostrar davant de la gent que aquest equip, per què no, pot guanyar ja d'una vegada per totes.
És important perquè van passant les jornades, perquè l'equip sigue sin ganar, y sobre todo porque tenemos muchísima ilusión todos, y yo aún con más razón, porque es la primera presencia, ¿no? Junto a los nuestros, junto a nuestros aficionados, junto a nuestra gente, pues evidentemente lo convierte en algo especial, ¿no? Para mí, ¿no? Por primera vez voy a jugar como entrenador local en aquí en la Nova Creu Alta.
Doncs serà especial. Coneix de sobres la zona de banquetes de la Nova Creu Alta, però no com a tècnic local. Parlem de final o no parlem de final, Parc?
Per cert, Adri, ara que has dit això, també caldrà veure quina banqueta es cull, no,
Òscar
Cano?
Gerard Bofill va ser qui va canviar, no?, respecte a Miqui Lladó.
Sí, i no sé si Miqui Lladó havia canviat respecte a Gabri. És que tampoc ho recordo.
No vull posar el dit a la nafra, però hem tingut tants canvis d'entrenador en els últims dos anys que ja no recordo. Sí. Però sí, Gerard Bofill no va ser l'únic dels últims 4 o 5 que hem tingut que va decidir canviar.
De fet, ja ni ho recordo. Bofill estava a la banda contrària a l'assistent de tribuna?
No, Bofill estava darrere de l'assistent.
Darrere de l'assistent, Sí. Sí, correcte. I diria que Munitis també havia canviat respecte a Hidalgo. Bé, és que, com dius, hi ha hagut tants canvis sobre la marxa, també, que al final un expert. Que si és una final o no? Doncs si li preguntes aquí a tot el personal, pràcticament tothom et diria que sí, no? Que li posaria aquesta etiqueta de final. Rosende, en la seva presentació, deia que les finals... Pues això, són finals, però que els partits de Lliga no els haurien de posar aquesta etiqueta. I per Òscar Cano, doncs aquesta és la seva resposta.
Yo creo que tiene que ser el partido, obviamente, porque las fechas van pasando y se hace muy necesario, ¿no?, recortar los puntos respecto al corte del descenso, pero al final no, queda tantísimo y he visto tantísimas cosas en el fútbol que evidentemente a estas alturas nombrar o catalogar un partido como final no creo que sea, ¿no?
Doncs això, el que dèiem en començar, que no posar l'etiqueta de final no li treu un punt d'importància al que és un partit on ens hi juguem molt, per la ratxa que porta el Sabadell i per ser unionistes al rival, no per cap desmereixement, sinó perquè està aquí més o menys en el llindar, una setmana una mica més amunt, com és el cas d'aquesta, una altra setmana més avall, com la setmana passada abans de guanyar el Nàstic, però vaja, que és un equip que tot apunta que serà rival directe. 1-6 és el balanç d'Òscar Cano, de moment, com a entrenador del Sabadell. Els dos partits, això sí, fora de casa. On ha posat la lupa avui, el de Granada, a l'hora de millorar aquests dos primers tastets del seu equip?
Home, en un equip que és el fanalet vermell, que només ha sumat 8 punts, que ha perdut 11 partits dels 15 disputats, doncs té moltes coses a millorar. Amb Òscar Cano, com dius, al final només han sigut els dos últims enfrontaments, i és veritat que pel tècnic granadí, doncs òbviament on s'ha de revertir la situació és tant en atac com en defensa. Així que ha parlat una mica de tot, però també posant, Adri, el focus amb el joc en pilota, on potser el Sabadell en atac no és que tinguim els números, com a mínim pel que fa a les estadístiques golejadores, però Cano també ha dit que en aquest aspecte, insisteixo, s'ha de millorar.
Todo lo que pasa cerca de nuestra área viene de algo, ¿no? Es decir, no aparece por allí ni viene la cigüeña a traerlo, ¿no? Sino que hay una serie de conductas, de comportamientos, ¿no? Y de aspectos colectivos que tenemos que mejorar, ¿eh? Si queremos realmente que los equipos pues no lleguen con facilidad, ¿no? A tener presencia cerca de nuestra portería, ¿no? Y sobre todo lo que sí que es cierto es que tenemos que mejorar mucho con balón, ¿no? En definitiva, hay mucho margen de mejora, como no puede ser de otra manera, ¿no? Tratándose de un equipo que está el último clasificado, pero lo que sí hay es energía, hay ganas, hay ilusión y sobre todo hay predisposición, ¿no? A poder hacerlo.
Doncs energia, ganes, predisposició, aquest punt que sempre s'ha de tenir per poder arribar a bon port. Sergi Parc, em permetràs que estripi el guió un moment i que faci un atracament en antena o no?
Doncs depèn del que sigui l'atracament, però vaja, tu que tu manes aquí...
Ara que venen èpoques de sobretaules llargues i això, tu eres molt de Trivial o no?
De Trivial no tant, sí que he jugat, evidentment, però no tant. Però per què?
A veure. Mira, avui estava remenant estadístiques per preparar les estadístiques i me n'he guardat dues per preguntar-te-les en antena, a veure si les encertaves o no.
Pensava que t'anaves a fer autospoiler i no les has destapat i després repetir-les.
No, aquestes no les he posat. Primera, a veure si l'encertes. Va, qui ha entrat més vegades des de la banqueta aquesta temporada al Sabadell?
Et diré Vladis.
Sí, ostres, doncs m'ha sorprès, ara. A més, amb diferència, 11 vegades entrant des de la banqueta Vladis Kopotun, seguit de Beiti amb 8 i Nando García amb 7.
Ja tinc un formatget.
Vinga, va, per matrícula. Aquest és el formatget que completa la rodona sencera. Qui ha estat, a la inversa, més substituït en el que portem de temporada?
Et diré la fàcil, tot i que potser no ho és, però Cristian Herrera?
No, estan durs el formatge. 10, sí? Cristian Herrera, 8, Moyano, 6, Manel. M'ha cridat l'atenció la dada.
Doncs mira, i t'ha cridat més atenció que l'hagi encertat. No confiaves en les meves possibilitats?
Confiava i molt, però t'he vist aquí una mica neguitós al principi i dic que potser ara no se'n surt. Parlem d'unionistes o què, Parc?
Per cert, el tema Cristian Herrera, per cert, que també és cert que es criticava molt, no?, que fos substituït, sobretot amb Gerard Bofill, que si no ho va ser en tots els partits amb ell, pràcticament en tots, però és que amb Òscar Cano més o menys el mateix, i en el mateix moment de partit, aproximadament, amb els dos enfrontaments amb el Granadí. Per tant, és una circumstància que, tot i que hi ha gent que no l'acaba de veure, no ha canviat de moment.
No, de fet, hi ha patrons que es van repetint i quan ja són tres entrenadors, Cristian Herrera va caient dels 11, sinó a mig partit des de les primeres opcions en ser substituït, gent com Gualda, com Beitia, fins i tot Carrion en el primer partit no són titulars, o sigui que al final, quan són tres els entrenadors, no sé, alguna cosa deu haver-hi més.
Sí, sí.
Unionistes, va, anem a parlar de l'equip salamantí. Que aquesta també m'ha cridat l'atenció, he hagut de buscar-ho, i es pot dir tant salmantí com salamanquí en català, tot i que em sona una mica estranya aquesta segona fórmula. Òscar Cano, torno a la roda de premsa. Per què és el que ha dit de l'equip visitant demà passat a la nova Creu Alta?
Ara en parlaràs més, suposo, però recordem que Unionistes ve de jugar ahir Copa del Rei, va guanyar la seva eliminatòria més contra tot un segona divisió com és l'Sporting de Gijón. Ara bé, al final, quan es juga un partit entre setmana i més de Copa i un partit que fa tanta il·lusió, és possible que l'equip en qüestió arrossegui el cansament abans d'afrontar el partit de Lliga. Per Òscar Cano, creu que no, perquè a més ha recordat que va fer molts canvis unionistes respecte als que van jugar d'inici en el triomf contra el Nàstic del passat cap de setmana. De fet, si no m'equivoco, Adri, només van repetir tres homes d'inici ahir contra l'Sporting. Per tant, és un fet que Òscar Cano no creu que pugui afectar el rival de dissabte. Respecte a la resta, doncs, ha elogiat als salmantins, ha dit que està molt ben construït i sobretot ha destacat, Adri, i no sé si aquí amb segones o no, ara ja em diràs tu el què, però el bon mercat d'estiu que ha fet Unionistes per ser competitius en aquesta primera federació.
És un equip que està molt ben fet, la veritat que és un d'aquests equips que amb poc pressupost pues eso, van al mercado sabiendo perfectamente lo que quieren, sabiendo dónde hay que acudir, no entreteniéndose, no perdiendo el tiempo en opciones que no son para ellos. Y yo creo que han armado un equipo muy complementario y sobre todo un equipo que puede sufrir muchas transformaciones a la hora de alinear y, por tanto, de poder jugar.
Home, doncs si va amb segones o no, que cadascú jutgi, que després del tuit de l'altre dia de la televisió galega preguntant si el tema de l'Arenteiro i els elogis que va tenir a Espinedo anaven per una indirecta pel Deportivo, jo no ho vaig veure i tampoc ho veig massa en aquesta, però vaja, cadascú que digui el que cregui. Sí que és veritat que Unionistes té una plantilla també curiosa en quant a la franja d'edat, perquè té molt poca veterania, un jugador de 30 anys, un de 29, la resta, molta gent de sub-23, alguns cedits i d'altres que encara que no siguin sub-23 doncs tenen 25, 26, o sigui que un equip bastant jove també en línies generals. Tens una més, oi, de Cano parlant d'Unionistes?
Sí, i de nou elogiant-los dient que, vaja, deixant entreveure clarament que ahir va haver el partit contra l'Sporting, que va haver una gran versió d'aquest Unionistes i de fet ha dit literalment que el rival de dissabte té menys punts del que es mereix. També té nassos, Adri, que Unionistes, que estava travessant un mal moment pel que fa a resultats, vingui de guanyar contra el Nàstic i vingui de superar aquesta ronda de Copa. Esperem que el factor cansament que dèiem abans, doncs, ni que sigui mínimament, els afecti. Però per Òscar Cano, insistim, diu que és un equip que hauria d'estar més amunt a la classificació.
No solo en Liga tienen menos puntos de los que merecen, porque es así, sino que ayer, cuando yo vi la alineación del Sporting de Gijón, vi muchos jugadores conocidos, muchos jugadores que permanentemente juegan. Es un equipo clasificado en la parte alta en segunda división A y perdió con claridad y con merecimiento, ¿no? Por tanto, avisados quedamos, ¿no? Es un equipo muy peligroso, que puede jugar en largo, que puede tener secuencias largas de pase, que pueden decir que sufre muchas mutaciones, ¿no? No solo de un partido a otro, sino dentro del mismo partido.
Doncs ha insistit molt en aquesta fórmula, les mutacions, un equip que sap transformar-se, la variabilitat que pot tenir Unionistes,
Sí, a més utilitzant tots aquests conceptes, al final doncs, allò de que no creu molt en els sistemes Òscar Cano també es podria aplicar a Unionistes si té tota aquesta variabilitat, apostant per la relació entre els futbolistes, no? Que s'entenguin bé sobre el terreny de joc, doncs, destacant-ho també en aquest cas al tècnic granadí, que insistim, durant diverses respostes doncs, ha parlat bé d'aquest Unionistes, que tot i que estigui en aquesta zona baixa, la veritat és que s'està mostrant competitiu, insistim, ve de guanyar el Nàstic de Tarragona el passat cap de setmana.
Si no em dius el contrari, anem cap a Salamanca. No sé com ho teniu per allà.
Mira, simplement, Adri, rematar-ho amb el tema de la convocatòria, com havíem començat una mica aquesta connexió, dient que el filial no juga aquest cap de setmana, no hi ha competicions territorials, per dir-ho així, així que apunta que Marc Marruecos també entrarà a la convocatòria, i per què no, potser algun futbolista més, tipus Javi López, un carriler dreta que juga amb el filial de Conrad García, que davant les baixes que té el primer equip doncs, en aquesta posició, bàsicament la de Pablo Monroy, ha estat entrenant aquesta setmana i també tindria les seves opcions de jugar, d'entrar al combo demà passat contra Unionistes.
Doncs Javi per una banda, Marro per l'altra, veurem, suposo que podent omplir totes les llicències, les 23 fitxes, aprofitant aquesta circumstància, que la Lliga Elite, on milita el Sabadell B, no té competició aquesta setmana. Ara sí, Sergi Parc, t'espero per aquí per la ràdio. Una abraçada.
Fins ara, Adri.
L'elogiava ara Òscar Cano citant precisament el partit d'ahir de Copa, aquesta sorpresa d'Unionistes contra l'Sporting de Gijón. El Dani Ponce és l'entrenador d'Unionistes des de mitjans de la temporada passada. Ell és de Sollana, a tocar de l'Albufera, a València. Per tant, no canviem de llengua com en d'altres ocasions. Hola, Dani, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Enhorabona, primer de tot, per la classificació a la Copa. Quin ambientàs ahir al Reina, eh?
Sí, és la veritat que un ambientàs increïble. Així la gent, pues, la veritat que apreta moltíssim i bueno, la veritat que pues, molt contents, no?, de tot el que varen viure ahir, no? I la veritat que davant un grandíssim equip, com és l'Sporting Gijón, no?, que a més està jugant molt bé i que està en els jocs, no?, de fer promoció, no?, a primera divisió, no?, i que té una plantilla completíssima, no? Pues la veritat que ha sigut un partit inolvidable per a nosaltres i la veritat que pues, molt contents, la veritat.
Hi ha hagut temps per molta celebració o no?
Bueno, ahir n'hi havia una celebració increïble en tota la ciutat. La gent dels bars estaven pleníssims, a les 9:30 de la nit, la gent cantant. Bueno, sí que és veritat que varen prendre alguna coseta, però molt rapidet, i ja a les 10 de la nit, personalment jo ja estava excitat, perquè avui a les 7:30 del matí pues, ja estàvem una altra vegada, no?, entrenant. Però bueno, l'ambient va ser increïble, inolvidable, i bueno, una celebració pues, com te pots imaginar.
A posteriori és més fàcil de respondre aquesta pregunta que faré i sempre acabem tirant de tòpics, no? Si va passar factura la fatiga física de la Copa o si la moral agafada per eliminar l'Sporting va provocar una dinàmica positiva, si vas dosificar bé la plantilla o si tenien les cames carregades. Ja saps que les lectures a posteriori es fan sempre més fàcil. Però en la prèvia, Dani, tu com creus que pot afectar dissabte la nova Creu Alta al teu equip el que vau viure ahir?
Pues mira, quan farem la plantilla a principi de temporada, nosaltres teníem moltíssima il·lusió, no?, de fer un bon paper, no?, en la Copa, no?, sempre pues un poc entre cometes, no?, perquè com tu ja saps que al final la dificultat, no?, però al final la primera ronda pràcticament un equip de primera ref ha de passar, no?, un equip de segona ref, com siga, i després ja pues te pot tocar en segona, te pot tocar, bueno. Però bueno, sí que és veritat que teníem ese somni, no?, de fer una plantilla equilibrada que més o menys tots tinguem un nivell parer, no?, podríem dir, i d'alguna forma la confeccionarem així, no? I sí que és veritat que el diumenge, estos tres partits, els cinc dies, sí que és veritat que el diumenge, pues, diumenge, dimecres i dissabte, pues, és evident que has de modificar molt, no? La veritat que va així tot molt bé perquè hem canviat a moltíssima gent i no tenim ningú problema, crec que el tema de minuts, algun jugador parle d'algun, màxim dos, pues bueno, que també tenim previst pues, si tinguem que fer alguna modificació, no? Però bueno, en principi no ho d'afectar perquè pràcticament ahir va ser un equip totalment nou el que va guanyar el diumenge en la sèrie de Tarragona i crec que s'ha dosificat molt bé el tema de minuts. Em preocupa més la falta d'entrenaments per a preparar el partit, perquè al final hem entrenat avui, però sí que és veritat que demà pues, viatgem, són 13 hores de viatge, i sí que és més perillós quasi per al partit, no? Pues el que va passar demà i un poc la falta de... Bueno, no perquè és un entorn novedós el que vaig a fer el Sabadell, en el sentit de que coneguem les seves estructures i ja les hem enfrontat, però bueno, sí que és veritat que sempre t'agradaria tindre pues, més sessions per a, i no un viatge tan llarg per a enfrontar aquest partit.
És una bona pallissa, sí. Serà l'estrena a casa del Sabadell d'Òscar Cano després d'un 1-6 entre Terol i Carballinho. Tu com esperes el rival? Quin és el principal perill d'aquest Sabadell de Cano?
Bueno, pues evidentment, més coneguent a Òscar, no?, que tinc una molt bona relació amb ell i que sé les capacitats que té de com a entrenador, no?, i el cos tècnic, no?, que també està Elies, que és molt bon amic meu d'ací de València, pues la veritat és que, bueno, jo sé que és un equip valent, que va tratar de tindre el valor i, a més, tenen jugadors, no?, perquè Sabadell és un gran projecte, no?, jo ho he dit així, no?, Sabadell és un gran projecte, en jugadors absolutíssimament inaccessibles per a nosaltres i que ha tingut un poc de mala sort, no?, el tema de lesions. I és veritat que tenim al millor el més important, que és el tema del gol, no?, que té una delantera molt fructífera, no?, i un mig del camp molt bo. Pues sí que és veritat que han encaixat molts gols, no?, i això ha sigut el taló d'Aquiles, no?, d'alguna forma del Sabadell, a banda efectivament del tema de lesions greus inclús, no?, com la de Javi, com la de Pablo, no?, lo de les sancions, tal. i tot i aquestes coses, pues bueno, van agafant aquesta dinàmica, que el millor que aquest equip, que era un equip que brillava per la qualitat, per tindre el valor, per jugar molt bé al futbol, m'agradava moltíssim quan jugava al futbol l'equip en el primer tècnic, pues perquè jo el seguia prou i l'any passat també el vaig seguir prou, pues bueno, tot això fa que, bueno, pues a millor d'alguna manera aquests resultats ens passa a tots, a nosaltres també, pues baixes un poc en el tema de la confiança, encaixes fàcil i intercanvies gols, i ahí en aquestes categories intercanviar gols és molt complicat, no? I bueno, pues tot això, no, però el Sabadell és un, per nosaltres és un gegant, és un projecte gegant que sabem, que ja ho hem dit, que va eixir d'ahí, que té possibilitats de poder fer moltes coses en el mercat invernal, que va refer probablement plantilla, perquè evidentment si va Rosende, si va Òscar, pues estic segur que això té que estar molt clar, i que sabem que el Sabadell acabarà sent probablement un cas semblant al que podria ser el Ceuta l'any passat en esta lliga, en un equip amb moltes possibilitats de poder fer moltes coses i poder refer molt bé la, bueno, pues si és necessari, no, algun canvi de jugador i eixir un poc d'esta circumstància. Jo no el veig, jo el veig en això, en moltes possibilitats, llegant dormit, que dormit entre cometes, evidentment, però llegant, no? I a més una tradició futbolera enorme, i bueno, jo crec que té tots els condiments per a fer un parell de bons resultats i poder eixir de veure les coses d'un altre punt de vista i eixir, no? Deixar dinàmica.
Doncs tant de bo que siguem el nou Ceuta, perquè falta ens fa. Acabo, Dani. Fora de casa, vosaltres heu guanyat un partit a les Gaunes, on us esteu fent més forts és el Reina. El Sabadell, en canvi, no guanya ni va per davant ni un sol minut des de fa més de 2 mesos. Clar, pot semblar una obvietat, però com a rival suposo que també és una de les consignes, no? Intentar avançar-se per allò de jugar amb l'angoixa.
Home, evidentment l'entrada del partit té que estar clara, no, en el sentit de que evidentment suposa que és un partit en nosaltres, mira, venim de marcar-li 2 gols al Nàstic Tarragona en la primera part, que ningú equip, només un equip li havia marcat un gol al Nàstic Tarragona en la primera part, un dels equips menys golejats. D'altra manera, veníem de fer 9 ocasions al Fuenlabrada, 15 ocasions al Celta B en Barreiro, 16 ocasions a la Ponfe i només fer més que un punt. Inclús al Lugo li tirem moltes vegades. Pues mira, el que és el futbol, no? A vegades les dinàmiques se trenquen, no saps quan, hi ha que continuar percutint, no? I creient un poc en el que estàs fent per el tema de continuar, no? I al final toques a la porta i al final s'obri, no? I bueno, però sí que és veritat que hem de tindre clar que hem d'anar pel partit des del primer moment i aprofitar qualsevol tipus de dubte, no? d'angoixa, no? Que pugui tindre el Sabadell, perquè saben que si aquest equip se refà, pues és un equip molt, molt perillós dalt, de gent boníssima, que a més coneguen molt, perquè són molts de la zona o han jugat per ací, per València, vull dir, i no podem deixar ni un segon de que puguen refer-se i anar per el partit des del primer moment.
Doncs dissabte a les 6, aquest primer partit de tota la història entre Sabadell i Unionistes. Dani Ponz, com dèiem abans, enhorabona pel que vau fer ahir i res, que sigui lleu la pallissa de viatjar cap aquí. Una abraçada.
Molt bé, un abraç. Tant de bo. Adéu.
I nosaltres el que fem és rematar la prèvia, com sempre, amb les estadístiques amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Després de visitar per primer cop en la història l'Arenteiro, ara el Sabadell rebrà un rival també inèdit, l'Unionistes de Salamanca. Arribaran eufòrics després d'eliminar l'Sporting a la Copa i ho faran havent signat aquestes estadístiques.
El rival.
L'equip salmantí és el tercer pitjor atac del grup amb només 9 gols a favor. Per fer-nos una idea, el Sabadell n'ha fet 6 més, 15. És evident que la sagnia arlequinada és a la defensa. Tornant a Unionistes, tan sols 2 equips empitjoren els seus registres ofensius. El Sestao Rivera amb 6 gols i el Teruel amb 7, dels quals 2 van ser precisament contra l'equip d'Òscar Cano.
La curiositat.
En destaquem 2. La primera, el joc net del Sabadell. L'equip arlequinat ha vist 30 grogues, el que menys dels 7 últims classificats. El rànquing del Fair Play seria el 5è més net. Per contra, 5 expulsats amb diferència, el que més vermell es veu. L'altre, de quan arriben els gols, l'Unionistes fa pocs gols, però la majoria els fa a les acaballes. El 43% de dianes salmantines han arribat del 70 endavant. El Sabadell, per contra, només ha fet un gol en la primera mitja hora del partit i no cal ni recordar que fa més de 2 mesos que no va ni un sol minut per davant en el marcador, des de l'1 d'octubre.
Els precedents.
El Sabadell a casa encara no ha empatat, 2 victòries i 5 derrotes. Per contra, l'Unionistes, on es fa fort és el Reina Sofia. De local, només una derrota en 8 partits. Lluny de Salamanca, només un triomf en 7 desplaçaments.
Una mica d'història.
La històrica Unió Deportiva Salamanca va desaparèixer fa tot just una dècada. 28 precedents amb aquell club, el primer el 1942, 1-0 per als arlequinats. L'últim, el 1991, 0-1 del Centre d'Esports de l'Elmántico. Els últims 5 precedents van ser 4 victòries arlequinades i un empat. En canvi, amb l'Unionistes no s'ha vist les cares mai al Sabadell. El primer duel serà el de dissabte. De fet, ara encadenarem per primer cop 4 partits seguits a la Nova Creu Alta contra rivals que no l'han visitada mai. Unionistes, Tarazona, Celta Fortuna i Rayo Majadahonda.
L'àrbitre.
Carlos Muñiz Muñoz, de Saragossa, 27 anys i 2 d'experiència a la primera ref, mitjana inferior a les 4 grogues per partit. Sona bé si diem que amb ell el Sabadell no ha perdut, no tant si recordem que és el de Lezama de l'any passat. A Dani Morgado expulsats i un penal inexistent en el 94 que va permetre l'empat del Bilbao Athletic. Té nassos perquè en 18 partits a primera ref només ha mostrat 2 vermelles i les 2 van ser el Sabadell en aquell partit. L'altre precedent és l'1-4 al Johan amb Gabri. A l'Unionistes només l'ha xiulat una vegada, però curiosament és l'única victòria de l'equip de Salamanca aquesta temporada fora de casa. Avui es compleixen 2 mesos d'aquell SD Logroñés 0, Unionistes 1.
El llibre de registre de l'hotel.
Som-hi, va, 20 minuts mal comptats i les 2, rematem el bloc futbolístic amb futbol juvenil. Aquesta setmana només hi ha divisió d'honor, la nacional és una de les moltes lligues que s'aturen i el juvenil A del Centre d'Esports viatja a les Illes Balears per enfrontar-se al Constància. Els arlequinats acumulen 2 derrotes consecutives, l'última contra el líder, l'Espanyol, per 0-4 i l'equip dirigit per Albert Milà és desè, amb 15 punts a 2 del descens. Tot i estar fora de perill, els sabadellencs són una de les pitjors defenses del grup i només han deixat la porteria 0 a la visita al Platges de Calvià, que va acabar amb empat a 0, una en 13 jornades. Si els últims partits del juvenil del Sabadell han estat contra equips de la part alta, ara toca jugar contra els de la zona baixa i Albert Milà, l'entrenador, afirma que l'equip ha de puntuar sí o sí en aquest tram.
Importantíssim perquè ara són els partits que realment hem de puntuar. Ara venim de 3 rivals de la part alta, hem sumat 3 de 9 i ara hem de amb aquests 3-4 partits que venen, sumar els màxims possibles.
El Constància d'Inca és penúltim amb només una victòria precisament a casa del CUE. El partit arrencarà dissabte a 4:45. I si el Sabadell juga contra el penúltim, el mercantil rep el CUE. Els blaugranes buscaran trencar la nefasta dinàmica de 6 partits sense guanyar, tot i venir, això sí, de sumar un meritori empat al camp del Zaragoza. Els mercantilistes són 9ens, 1 punt per sobre del juvenil del Sabadell, és a dir, amb 3 de marge sobre el descens. Miguel Expósito, jugador de els graciencs, sap de la importància d'aquest partit.
Es un partido de los más importantes, ya que tenemos que conseguir los 3 puntos para conseguir alejarnos más del descenso, y es un rival que, como se ve en la clasificación, no lleva muchos puntos, pero vamos a intentar luchar para conseguirlos contra ellos y que ellos nos sumen y nosotros sumarlos.
El partit dissabte a les 5, el Joan Murtró de Raona Marinals al Platges de Calvià només ha sumat 3 punts en 13 jornades, encara no ha guanyat, i és el pitjor atac amb 6 gols i la pitjor defensa amb 24 en contra.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cadells,
una pilota de bàsquet, una videoconsola.
Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per tres quarts de dues, bloc poliesportiu per segon any consecutiu. L'Estelpool Natació Sabadell s'ha quedat amb la mel als llavis i no hi serà entre els 8 millors equips de la Champions masculina de waterpolo. Els de Quim Colet estaven obligats a guanyar la Finet World Aquatics contra el Novi Beograd, el subcampió europeu, per ser a la fase de quarts de final, però van caure per un clar 7-11. Tret de l'1-0 inicial de Fran Valera, el club va anar sempre a remolc d'aquest actual subcampió de la Champions, que a la represa va prema l'accelerador definitivament i no va donar opció a un miracle com el de la primera volta allà a Sèrbia. A la nit, la victòria del Brescia per 9 gols de diferència contra l'Esteagua de Bucarest, el fanalet vermell, va acabar de certificar la tercera posició del grup A pels sabadellencs per un sol punt. La clau pel porter i capità d'Olorrio i també per l'entrenador Quim Colet han estat precisament els dos partits perduts contra els italians.
Podríamos haber sacado el partido adelante contra Brescia, tanto en el partido de ida que perdimos en penaltis, cuando teníamos un marcador a favor a falta de apenas 2 minutos, como en el partido de ida que hubo altibajos en el partido, pero finalmente se decantó por pequeños detalles. Y bueno, creo que ese es el resumen de nuestra fase en Champions, el haber hecho los deberes contra este agua, el haber sacado un gran partido contra Novi Beograd y el más sabor de boca de no haber podido llevarnos pues o 6 puntos o al menos puntuar de manera más clara contra Brescia.
És lo que els he dit ara a la xerrada, els he dit, clar, estic molt orgullós de l'equip. El que passa és que hem de ser realistes i segurament ens en recordem del punt que ens ha faltat segurament amb Brescia, no? O sigui, a qualsevol dels dos partits, crec que amb Brescia doncs ens ha faltat un punt, amb un punt en véssim tingut prou d'aquests dos partits, un punt més per aconseguir la classificació, no? Avui era, bueno, anar a buscar allò que diuen, no?, de rissar el risc, no?
Tot i la decepció per quedar-se fora dels 8 millors d'Europa per molt poquet, l'Orrio ha demanat no perdre la il·lusió pel madrileny. Haver jugat aquest tipus de compromisos ara farà que en el futur el club pugui fer aquest salt que tant desitgen.
El deporte nos ha puesto infinidad de ejemplos de que las cosas no llegan de forma inmediata. Creo que este proyecto que lleva el club varios años apostando por el waterpolo masculino y femenino, en este caso por el masculino, necesita tiempo, necesita rodaje, jugar ese tipo de partidos, aprender, tener experiencia. Y bueno, hemos visto ejemplos también en nuestro deporte, en el waterpolo, hasta que equipos punteros como Barceloneta tardaron ciertos años en llegar a Final Four, Final Six. Y bueno, una vez llegas, pues esa mentalidad perdura, esa apuesta por el club perdura. Así que bueno, ese es el mensaje que les puedo dar tanto a mi equipo, como al club, como a la afición.
Això sí, la temporada europea de l'Estelpool masculí no s'ha acabat, ja que els de Quim Colet passen ara a jugar l'Eurocup, la competició que van guanyar fa 2 temporades. A l'espera que es completi dissabte la fase de grups i la nòmina de possibles rivals, el club entrarà directament als vuitens de final, que es disputaran a doble partit els dies 8 i 23 de març, un fet que ha posat en valor, que ha subratllat molt Quim Colet, l'entrenador de l'Estelpool. Abans, però, han de tancar demà, el 2023, amb el compromís de Lliga a la piscina de l'Echeide a Santa Cruz de Tenerife. La cita és a 2:15, hora peninsular, i com en el cas del femení, la divisió d'honor s'aturarà després fins al 24 de febrer per la disputa de l'Europeu i del Mundial.
Hotel Suís.
I el que és ja un clàssic a la nostra ciutat en aquestes dates és el Top Bàsquet, que es posa en marxa demà als diferents recintes de Sabadell, al pavelló de l'Escola Pia, que és el club organitzador, Cal Balsac, el pavelló sud i el nord respiraran bàsquet per 4 costats amb la 14a edició d'un torneig que reunirà 50 equips de mini i infantil masculins i femenins. Per Albert Angulo, un dels responsables, és un mèrit que es mantingui un nivell tan alt.
He viscut en diferents formes el torneig, tant com a jugador, com a entrenador i com a voluntari, i ara des de les últimes tres edicions estic com a organitzador. La veritat és que mai t'esperes que arribis a aquests nivells d'èxit, perquè al final ens hem consolidat com un torneig referent, sobretot en les categories mini, que tenim els equips de primer nivell del panorama català. Això, si mai t'esperes arribar a aquests nivells, però al final l'esforç té la seva recompensa.
A més de comptar amb la participació d'equips de la ciutat, com la PIA, el Sabadell Bàsquet Vallès, el Sant Nicolau i el Natació Sabadell, criden l'atenció noms com els del Barça, la Penya, el Manresa, clubs de tot l'estat, un de Lituà o també el Next Hope, un combinat de jugadors de diferents clubs amb seu a Madrid i que acostumen a competir arreu del món. Des de demà, aquest 14è Top Bàsquet i les finals tindran lloc al Pavelló Nord diumenge a partir de 12:15 del matí. I un altre esdeveniment que arrenca demà és el 14è Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo, el torneig de futbol benjamí organitzat pel Can Rull Rómulo Tronchoni. Amb clubs de renom com el vigent campió, l'Espanyol, el Barça o el Sevilla, la fase de grup s'encetarà demà a les 9 del matí al municipal de Can Rull. Els dos primers de cada grup passaran als quarts de final, que es començaran a disputar des de primera hora de dissabte, i apunteu bé, a partir de 12:15 les semifinals, que ja es podran veure en directe al Twitch de Ràdio Sabadell, i també, evidentment, es podrà seguir la final, que se celebrarà a les dues. En les hores prèvies, el Sergi Parc ha conversat una estona amb el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Carlos Murciano. Amb el Carlos Murciano, el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni. Carlos, com estem?
Hola, buenos días, muy bien, muy bien.
A les portes ja de celebrar la 14a edició del Memorial Manuel Luque Àlex Gallardo. Com se sol dir en aquests casos, tot preparat, tot a punt, o encara falta apuntar alguna coseta?
Sí, bueno, está todo, todo este tema logístico, está todo. Falta, bueno, estos días tenemos que trabajar el jueves y viernes, miércoles y jueves, a montar, a hacer montajes de pancartas y, bueno, lo de siempre. Pero bueno, es una labor que no pica, no duele.
Com ja es coneix aquí a la ciutat, cartell de luxe, clubs de renom, clubs de Catalunya, clubs d'arreu de l'estat, clubs de fora també. Es manté aquest cartell de gran nivell i 16 equips, al final, amb el format dels últims anys, no? El tradicional, el que ja coneixem.
Sí, sí, yo creo que es el formato, la primera vez que lo hicimos, el formato más cómodo para todo, el público, para los jugadores. Los chicos juegan 20 minutos a tope, porque eso sí, porque ya lo saben, y sobre todo que ya viene, sobre todo los entrenadores, claro, que ya vienen de otros años, saben que son 20 minutos que como te escape, como te meta un gol, hay que correr para empatar.
Deies, Carlos, a la presentació, i ara parlarem dels clubs que sí que participaran en aquesta 14a edició del torneig, però feia referència a l'absència del Real Madrid per segon any consecutiu. Aquí com a president del Can Rull és allò, i a més amb un club tan reconegut a nivell mundial, fa una mica de llàstima de dir, ostres, és que altres anys hem tingut el Madrid i ara per segona edició consecutiva no el tindrem.
Sí, sí, la verdad es que sí, me da mucha pena, porque además, bueno, me parece que todo el mundo sabe que soy un poco merengue, y entonces, aparte de eso, bueno, el caché que trae el Real Madrid es importantísimo. Se notaba mucho cada vez que ponía el Real Madrid que jugaba, el campo se doblaba de gente, de afición. Y luego, bueno, me da pena, parecía, como mucha gente me lo han dicho, ha ganado la última edición el Real Madrid y ya no viene más. Decía, no creo que sea, tiene unos compromisos y hay que respetarlo.
Està clar, però sí que hi serà, doncs, el subcampió de l'any passat, el Barça, el campió i a més rei d'aquest torneig, l'Espanyol, el Sevilla, per exemple, equips com l'Sporting de Lisboa, un equip xinès. No sé si al Carlos hi fa especial il·lusió, doncs, a la participació d'algun club en concret, o està satisfet amb tots.
No, la verdad es que con todo estoy muy satisfecho, y sobre todo agradecer mucho al Barça y Espanyol la colaboración que siempre vienen, ya te digo, desde que pasó lo de pobre Álex, para descanse, se han comprometido y no han fallado ni un año, o sea que eso de agradecer.
Carlos, jo crec que, no sé si cada any t'ho preguntem, però sí que sovint allò de t'atreveixes a pronosticar una final del torneig. Fixa't que algun cop l'has encertat, estava fent memòria l'any passat, t'ho vaig preguntar i em vas respondre, vas apostar per un Atlético de Madrid-Betis, no va ser la final sinó que va ser el partit pel tercer i quart lloc. Aquest any què?
Uy, pues no sé, yo viendo, bueno, intuyendo la de esto, yo creo que Barça, creo que este año se le lleva la Barça. O final, Barça-Español, casi seguro.
Doncs mira, es podria repetir la final de l'any passat. Per cert, tenim aquest any no un equip japonès, sinó un equip xinès present en el torneig. Dèieu en la presentació que allà a la Xina també estan expectants per veure doncs, el paper d'aquest equip i que el club mateix ha demanat fer la retransmissió dels partits en streaming perquè els puguin veure i que s'espera allò, una audiència de les grosses allà.
Sí, sí, hace tres o cuatro años, me parece que hace tres años, sí, hace tres años que fue cuando vino el Real Madrid. La última vez estuvieron los chinos también y bueno, me enseñaba al secretario en el móvil que lo estaban viendo en directo y bueno, aquello era un visualización y había, bueno, no sé si un millón, pero cerca del millón. Entonces, yo creo que ahora con más tecnología y más gente seguro que superaremos eso.
No sé si nosaltres arribarem a un milió d'espectadors, Carlos, però vaja, perquè la gent ho sap, que ja ho sabrà també perquè ho anirem anunciant també aquests dies, però que Ràdio Sabadell, com l'any passat, vaja, l'any passat vam fer la final pel nostre canal de Twitch, aquest any la intenció és fer doncs, les semifinals i la final en directe també pel nostre canal de Twitch. Més enllà d'això, d'aquesta repercussió que hi pugui haver la Xina amb aquest club, el fet que, vaja, que els mitjans de comunicació també ens sumem a aquesta festa d'aquesta manera i oferint els partits en directe, imagino que també satisfets des del club perquè hi hagi aquesta repercussió que es pot multiplicar, no?
Sí, sí, y hoy día, bueno, está pegando muy fuerte el tema de las redes sociales y viendo la gente lo puede ver en casa, tomando una cerveza en el bar, en cualquier sitio, y bueno, yo te agradecer y supongo que, bueno, ya no diré a ver las visualizaciones que tiene.
Estarem pendents, esperem que força, perquè a més l'any passat i no va estar gens malament, les xifres d'audiència que va tenir la final entre el Barça i l'Espanyol. Veurem quina és la final aquest any. Carlos, a gaudir del torneig, que tingueu molta sort. Gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I, per cert, l'Aristoi també organitza un torneig, la Christmas Cup a Can Puiganer, aquest cop de la Vins i de Benjamins, i participaran equips com l'Hospi, el Mercantil, el Cornellà, el Badalona o el Sant Andreu, entre molts d'altres. L'Albert Pla és el coordinador del club organitzador.
Ens agrada molt perquè cada any preparem un torneig al Nadal, una Setmana Santa i un a l'estiu. Ho dividim l'any en tres torns. Fem a l'Evi Benjamí, el dia 23 tot prebenjamins, 18 equips prebenjamins, que serà una festa també amb sorpreses. Tindrem el Papa Noel que també vindrà al camp. Després Setmana Santa estem preparant una altra. Sempre treballar al futbol set. És una passada. És una passada perquè esperen aquest dia. Ostres, torneo, al ver qué equipos vendrán, o sigui, una passada.
Dissabte es durà a terme la fase de grups d'aquest Aristoi Christmas Cup, diumenge les eliminatòries directes.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Ja us dèiem que aquesta setmana era molt intensa en el món de l'handbol. Doble victòria dels sèniors de l'Oar Gràcia en una típica jornada entre setmana, la més sonada, evidentment, la del masculí, que va tombar el líder de la primera nacional, la Roca, per 24-23. Un duel que va ser especial per l'entrenador graciec Pere Llats.
He estat 7 anys a aquella casa. Avui el 70% dels jugadors que vienen a pista a la Roca els he entrenat jo en la seva etapa formativa. Per tant, crec que també hi ha un avantatge, no? Que al final entenc molt bé el model de joc seu, que és un model molt obert, que juguen molt als espais d'oïdors i els meus jugadors ho sabien. Ens esperàvem també a nivell de scouting una defensa oberta, havíem preparat el 7 contra 6 sabent des de que ens passaria això. Amb el temps mort, totes les accions tàctiques han sortit bones. Llavors avui sí que és veritat que podia hi ha una part meva de treball, però si els jugadors no haguessin cregut amb això, segurament tampoc hagués funcionat.
La Roca, per cert, encara no havia tastat la derrota aquesta temporada i va patir-la en primera persona en el Fortí del Bocatxo Arena, on l'Oar només ha perdut un partit en tot l'any natural del 2023. Pol Torres, un dels més destacats, amb 4 gols i reconvertit per ser a central per les baixes, ressalta precisament el paper del públic.
Hem fet de casa nostra el Bocatxo Arena un Fortí, de moment no se'ns ha escapat cap punt. Sabíem que avui la Roca ens ho posaria molt complicat, però bueno, avui, a partir de les 9:45, ha vingut tothom, estava a rebentar i ens han ajudat molt, la veritat.
Allà els ha donat 2 dies de descans i, per tant, només entrenaran demà. Abans d'afrontar una nova jornada, la classificació el Gràcia continua segon i se situa només 2 punts ara dels Roquerols. Dissabte, a 6:45, l'Oar visita el quart per la cua al Sant Martí Adrianenc. I també s'apropa el lideratge al femení de plata gràcies a la quarta victòria consecutiva, la d'ahir, 25-32, a Benidorm. I, a més, també de retruc amb la punxada del Mislata. Les verdiblanques són ara terceres a 3 punts de les valencianes. Carol Carmona és l'entrenadora de l'equip.
Molt contentes perquè era un desplaçament que de moltes hores de trajecte i al final guanyar un partit fora de casa doncs és molt important. veníem de 2 punts, ara sumem 4 i ara ens queda per a Tordera, un rival que sembla que no, però és potent, té 2-3 jugadores que són diferencials i haurem d'estar molt ficades, sobretot defensivament, seguint o mantenint la línia d'aquesta segona part d'avui si volem puntuar, ja que juguem a casa i és molt, molt important la victòria.
I és que aquest cap de setmana torna a haver-hi jornada, no només a la primera nacional masculina, també a plata femenina en el mateix horari, dissabte a 2 de 7, aquest OAR femení Palau Tordera, que és desè a la taula. Informacions en format més breu. Caral Castellet s'ha classificat per la primera final de la temporada de la Copa del Món de mig tub. La surfista de neu sabadellenca va ser 6ª a les eliminatòries de Secret Garden, és a dir, al mateix escenari on es va penjar l'any passat la medalla de plata en els Jocs Olímpics d'hivern. Castellet va signar les preliminars una puntuació de 68,75. La final està prevista per aquesta pròxima matinada a les 4 hora d'aquí. En futbol sala, l'Escola Pia sembla que no ha encaixat del tot malament la golejada que va rebre en el derbi contra el Natació Sabadell. En el partit de la 12ª jornada de segona B, avançat ahir, els escolapis van empatar 3-3 al carrer Garcilaso davant del líder, la Nucía, qui fins ara ho havia guanyat tot a domicili. I, de fet, els de Pedro Donoso van estar a prop de sumar la victòria, ja que es van posar per davant en 3 ocasions, però els alacantins van reaccionar a cadascun dels gols locals per acabar esgarrapant un punt, signant el 3-3 definitiu en el 36. La Pia es queda 7ª, amb 17 punts, a 7 del club, que és tercer. Els nedadors juguen el seu partit demà passat a la pista de l'Almonacid, en el que serà l'únic desplaçament a l'Aragó de la temporada. Els aragonesos, amb 9 punts, són els que marquen la zona de descens. Dissabte, a 5:45 de la tarda, es jugarà el partit. Per últim, ahir també va jugar el sènior femení de vòlei del club, que va guanyar segon 3-0 consecutiu a casa contra l'Illa Grau. Els castellonencs es van quedar lluny de puntuar amb els parcials 25-20, 25-11 i 25-18 a les naus. Els de Roberto Pozzato se situen provisionalment 5ens a Superliga 2 a l'espera del gruix principal de partits d'aquesta jornada. El femení, en canvi, no té partit. En aquest pont reprendrà la Lliga Primera la setmana vinent, rebent el Sontferrer. Vinga, va, recollim els estris. Si anava a dir, marxem de pont, no que dissabte hi ha partit. Per tant, des de 5:45 a la nova Creu Alta, aquest centre d'esport Sabadell, Unionistes de Salamanca. Els estris del quinto sí que els recollim, que arriba l'hora del Notícies Migdia, amb la Núria García i tota la gent d'informatius. Abraçada, per cert, des del control de so de la Beatriz Aguilar. Que vagi bé, una abraçada, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.